TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 20 d'octubre, en què parlem del balanç que fan els sindicats de la temporada turística. UGT i Comissions Obreres denuncien un increment d'acomiadaments no oficials durant aquest període a l'hostaleria. Asseguren que s'interromp el contracte dies abans que acabi el temps de prova i després que el treballador hagi fet feina als mesos de més càrrega. És Carmen Maria Carmona, representant de Comissions Obreres.
Antes de que llegue el periodo de prueba no superado, les interrumpen por periodo de prueba no superado. Por tanto, los utilizan julio, agosto, los meses más fuertes, y antes, justo un día antes de que termine el periodo de prueba, le dicen periodo de prueba no superado, y ahí sin que ya tienen indemnización.
Tot i això, els sindicats fan balanç positiu de la temporada en què ha entrat en vigor el nou conveni d'hostaleria. Destaquen que hi ha hagut més contractacions i que de cada vegada s'allarga més. Tot d'una ho ampliem en aquest informatiu, en què destacam també altres qüestions. Avui l'aeroport de Palma opera en normalitat després que la presència d'un dron va obligar a suspendre ahir a les 7 del capvespre i durant 35 minuts el trànsit aeri.
Es varen haver de desviar 8 vols que s'havien d'aterrar a Palma. També hi va haver retards en les operacions que estaven previstes en aquell moment. Així ho varen viure algun dels viatgers afectats.
La qüestió és que havien d'arribar a les 6 i mitja i s'ha retrasat de més una hora i mitja per qüestions d'un dron.
I hem estat mitja hora fent voltes per aquí dalt i fins i tot han dit que podíem aterrar. Si no, havíem de tornar a un altre pit cap a Menorca, que venien de Menorca.
Han hagut de voltar fins poder aterrar. I just ara ha aterrat.
I també vull destacar amb una cita al ministre de l'Interior, Fernández Grande-Marlaska, ja és a Algèria, on s'ha de reunir durant les pròximes hores amb el seu homòleg.
Parlaran sobre els fluxos de migració irregular. La ruta migratòria des d'Algèria s'ha incrementat un 87% respecte de l'any passat i bona part d'aquestes barques arriben a les Balears, on d'ençà de gener han arribat prop de 6.000 persones.
I ha passat la primera nit a la presó l'home detingut divendres al Port d'Alcúdia per presumptament clavar una ganivetada al coll a la seva parella després d'una discussió.
La dona va haver de ser ingressada en estat greu a Son Espases. Va ser el mateix detingut qui va cridar l'U2. La Guàrdia Civil manté la investigació oberta.
I el sector del camp a Mallorca apunta que la Malla té els dies comptats per la xilella.
Observa amb preocupació l'arribada d'una nova variant del bacteri que podria afectar greument les oliveres, com ha passat a Itàlia. De moment, la subespècie de la xilella es troba molt localitzada al municipi de Sencelles.
I de l'exterior, Israel ha reprès l'alto el foc després d'haver atacat a la Franja de Gaza durant aquest diumenge. Menja i ha matat 36 persones i a Bolívia. Rodrigo Paz ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials amb quasi el 55% dels vots. I en els esports, la victòria a Sevilla permet al Reial Mallorca sortir del descens. Magda Estalric, bon dia.
Bon dia. El Mallorca té 8 punts i és 15 a la classificació després dels resultats d'aquest cap de setmana. La victòria de dissabte al Sánchez Pizjuán per 1-3 ha donat forces a l'equip d'Arrasate que deixa enrere les posicions de descens i que demà començarà a preparar el pròxim partit de Lliga diumenge que ve el Llevant, que també té 8 punts, visitarà Son Moix. I avui qui jugui és el Palma Futsal, partit avançat contra el Noia, a les 7 i mitja del vespre, Son Moix, i en directe per IB3 Ràdio.
I tancant la portada amb el temps, avui esperam la presència de Nígols. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui al llarg del matí, presència important de Nígols, però més clarianes a partir del cap vespre. Tenim ara mateix una borrasca situada a l'oest de les Illes Britàniques i vinculada en aquesta ens arriba un front molt desgastat, no ens deixarà precipitació. Però sí que al llarg del matí tindrem una presència de núvols bastant destacable, però com dèiem, a partir del capvespre s'obriran moltes més ullades de sol. D'altra banda, tenim una entrada moderada de vent de llebeig. Això farà que a la costa més exposada el panorama marítim sigui més complicat, marcat per la forta maror. A més, aquesta entrada de llebeig farà que al llarg de la setmana notem una pujada progressiva de la temperatura, tot i que avui continuarem amb una màxima pràcticament sense canvis respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats tornin a girar entre els 23 i els 26 graus aproximadament. Ara mateix tenim a les Pitiuses 21 graus a Santa Eulària i 22 a Cala Jondal. A Mallorca, 16 graus a Lloret, 18 a Santanyí i 21 al Port de Sóller. I a Menorca, 20 graus a Sant Climent i 21 a Ciutadella.
I són temperatures ara quan són les 8 i 4 minuts. Amb Víquer Hernández, el control tècnic, i amb Ansel López, Cristina Bousà i Aina Morales. Continua.
Informatiu Matí. I de 3 Ràdio.
UGT i Comissions Obreres denuncien un augment d'acomiadaments no oficials durant la temporada turística en els establiments d'hostaleria. Els sindicats es refereixen a la interrupció del contracte dies abans que acabi el període de prova i després que la persona afectada hagi fet feina els mesos de més càrrega laboral, cosa que consideren que és un frau.
Els empresaris, però, neguen aquesta realitat, diuen que no en tenen constància. Són Carmen Maria Carmona, representant de Comissions Obreres, i el president de Pimem Restauració, César Amable.
Antes de que llegue el periodo de prueba no superado, les interrumpen por periodo de prueba no superado. Por tanto, los utilizan julio, agosto, los meses más fuertes, y antes, justo un día antes de que termine el periodo de prueba, le dicen periodo de prueba no superado, y ahí sin que ya tienen indemnización.
Que no se estén echando por parte de las empresas, que estén echando más de lo normal de no superar el periodo de prueba. ¿Qué puede ser eso? Puede ser que se vayan ellos, que se vayan los empleados, no que la empresa los eche.
Malgrat aquesta situació, el secretari general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT de les Balears, José García Relucio, afirma que ha estat una temporada positiva quant a contractacions.
Ha habido más gente trabajando, ha habido más personas trabajando, ha habido más contratos. Y esta temporada incluso va a ser, si no igual, yo creo que va a ser ligeramente superior en el número de trabajadores y trabajadores contratados y en número de días trabajados también por cada uno de ellos.
Tot això en una temporada turística marcada per l'entrada en vigor del nou conveni col·lectiu. Recordem que el van signar dia 8 de juliol i que, entre d'altres, suposa un increment salarial en un 13,5% en els pròxims 3 anys. Segons Relucio, ha estat beneficiós per als treballadors, mentre que Carmona, de Comissions Obreres, sindicat que no el va subscriure, en fa un balanç negatiu.
En el sentido de que están realizando acciones de llamamiento de fijos discontinuas y se está empezando a utilizar el contrato eventual que se ha incorporado este año en el convenio colectivo, que permite para varias situaciones, en concreto para puntos fuertes de incremento de trabajo, tener eventuales.
Diu que empitjora les condicions dels treballadors i que a partir de l'any que ve notaran pèrdua de drets. A més, també afirma que tindran més càrrega de feina i que els podran canviar els horaris i els dies lliures amb un dia d'antelació.
I mentrestant, l'activitat hotelera continua i es preveu que s'allargui fins a principis de novembre. Algunes zones hoteleres, com ara Solla i Alcúdia i Campicafort a Mallorca, mantenen el 100% de la planta hotelera oberta amb ocupacions que freguen el 80%. Són unes xifres similars a les de l'any passat i que són possibles en part pels esdeveniments esportius, el senderisme i també el ciclisme.
El president de l'Associació Hotelera de Solla i Serra de Tramuntana, Lluís Rullan, explica que ja fa anys que es beneficien d'aquesta classe de turisme.
Fa molts anys que fem feina amb el tema de senderisme, que és el que ens permet tenir temporades tan llargues. Ara, la majoria de clients que tenim és client de mitjana edat per amunt, com majoritàriament clientela alemana, i el que fan és venir aquí per gaudir de la natura i de l'entorn de Serra Tramuntana. I és un típic tipus de client molt fidel.
L'ocupació, però, ha estat cada mes un 2% més baixa, un patró que també es repeteix aquest octubre. Pablo Riera Marçà és el president de l'Associació Hotelera d'Alcúdia i Campicafort.
Hi ha una petita disminució de l'ocupació. En part, pensem que és degut a la caiguda de la demanda de darrer minut, però millor afectada o més afectada per la meteorologia i els temps, les pluges que han tingut darrerament.
I a Formentera, el sector de lloguer de vehicles també fa balanç de la temporada, asseguren que ha estat similar a l'any passat. Tot i això, la patronal diu que el lloguer de motocicletes ha baixat entre un 15 i un 20%. Regina Mayans.
Des de fa 4 o 5 temporades, les empreses de lloguer de vehicles han notat que les estades dels turistes són més curtes i la temporada, per tant, més irregular, concentrada principalment a darrers de setmana. Javi Barderas, el representant de l'EBAP a Formentera.
Que hi ha hagut alts i baixos, que hi ha hagut que al principi la gent ve per menys estada, és menys llarga, de dijous a diumenge treballes bastant, en tots es vas més ajustat dels cotxes, en canvi de dilluns a dimecres te'n sobren. Hi ha aquests alts i baixos que hi ha hagut, que ja fa anys que els tenim.
El lloguer de motocicletes s'ha davallat entre un 15 i un 20%. Ho relacionen amb el canvi en el perfil del visitant.
Ve molta menys joventut, sobretot italià, que saps que és típic de les manades de motos i tal, això ha baixat una barbaritat. I llavors la gent jove que ve ara, pues, a part de que en ve menys, ha pujat l'edat i tal, i molts pues, prefereixen agafar un cotxe, per, jo crec que més també per seguretat de la carretera.
El lloguer de cotxes, per la seva part, s'ha mantingut. A falta que finalitzi el mes d'octubre, preveuen que el balanç de la temporada serà similar al d'altres anys.
I la presència d'un dron ahir a l'aeroport de Palma de vers les 7 del capvespre va obligar a suspendre durant 35 minuts el trànsit aeri. Aquest incident va fer que es desviassin 8 vols que havien d'aterrar a Palma. Això s'hi han de sumar al retard de les operacions que estaven previstes en aquell moment i durant el temps en què es va tardar en recuperar el funcionament normal de la infraestructura.
El tancament sobtat de l'espai aeri va fer que diversos vols que es dirigien cap a Palma haguessin de quedar una estona fent circumferències en l'aire esperant que reobrís l'aeroport. Així ho varen viure alguns dels viatgers.
Quan estàvem volant, ens han dit que no podíem aterrar perquè hi havia un dron que estava per damunt l'aeroport. I hem estat mitja hora fent voltes per aquí dalt i fins que ens han dit que podíem aterrar. Si no, havíem de tornar a un altre pit cap a Menorca, que venien de Menorca.
Que hi ha hagut com un dron sobrevolant la zona de l'aeroport i que de repente els avions han hagut de voltar fins poder aterrar. I just ara ha aterrat.
La qüestió és que havien d'arribar a les 6:30 i s'ha retrasat de més una hora i mitja per qüestions d'un dron, que la policia, la Guàrdia Civil ja s'havia posat en marxa per localitzar responsables.
El trànsit aeri es va restablir poc després de les 7:30. Va ser després de les comprovacions de la Guàrdia Civil per garantir la seguretat de l'aeroport.
I encara parlant de mobilitat, la directora general Lorena del Valle confia que l'increment de personal al Tren de Mallorca contribueixi a millorar el servei. També s'ha fixat com a prioritat millorar la informació als usuaris en cas d'incidència. Són algunes de les qüestions que es tractaran avui a la mesa de diàleg del sector ferroviari, que comença d'aquí una hora, a les 9 del matí.
Nosaltres el reforç de personal és una de les línies fonamentals d'actuació de serveis ferroviaris, juntament amb altres actuacions que estem fent, com són noves inversions per l'augment de la seguretat en la circulació, també del confort dels trens, millores en el manteniment de les instal·lacions i dels trens i també l'atenció a l'usuari.
8:12.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avui estarem pendents d'una trobada al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja és a Algèria, on avui s'ha de reunir amb el seu homòleg. Entre d'altres qüestions, han de parlar sobre els fluxos de migració irregular. La ruta migratòria des d'Algèria ha incrementat un 87% respecte de l'any passat i bona part d'aquestes barques arriben a les Balears, d'on està del mes de gener, han estat prop de 6.000 persones.
La reunió de Grande Marlaska amb el ministre de l'Interior algerià, Saïd Sayoud, és la primera visita d'un membre del govern espanyol al país magrebí d'ençà de la crisi diplomàtica de 2022. De llavors ençà, el nombre d'arribades d'embarcacions amb migrants des d'aquest país s'ha multiplicat. En el cas de les Balears, s'ha duplicat. Tot això mentre que redueixen les entrades irregulars des del Marroc, això coincidint amb la millora de les relacions entre Madrid i Rabat. El govern de les Balears ha reclamat en diverses ocasions a l'executiu central que millori les relacions diplomàtiques també amb Alger, perquè considera que la crisi entre Espanya i Algèria està directament relacionada amb l'increment de la migració irregular.
I precisament en aquest darrer dia s'ha localitzat una nova barca a prop de Formentera amb 11 persones a bord d'origen magrebí.
Salvament Marítim i la Guàrdia Civil ha intervengut en el salvament a 2,5 milles al sud de l'illa. Aquests fets es van produir poc després de les 7:30 d'ahir.
S'ha decretat presó provisional i sense fiança per l'home detingut divendres al port d'Alcúdia, Mallorca, per presumptament clavar una ganivetada al coll a la seva parella després d'una discussió. Ella va haver de ser ingressada en estat greu.
La dona va rebre un tall al coll i després de passar per l'Hospital Comarcal d'Inca va ser traslladada a Son Espases, on d'acord amb la seva darrera informació disponible roman estable dins la gravetat. Va ser el mateix detingut qui va cridar l'1-2. La Guàrdia Civil manté la investigació oberta.
I també ha ingressat a la presó de manera preventiva i per ordre del jutge el detingut per l'assassinat masclista de dimecres a la localitat guipuscoana de Zarauz.
Es tracta d'un home de 47 anys detingut l'endemà de l'assassinat de la víctima, que en tenia 53. L'empresonat, d'acord amb la Conselleria de Seguretat del Govern Basc, té antecedents policials de violència de gènere per denúncies de parelles anteriors. gos, tot i que no en consta cap de la dona morta a qui mantenia una relació. El 016, recordem, és el número de telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista.
I tot això quan hem sabut que la càrrega de feina dels jutjats de violència contra la dona a les Balears ha augmentat un 37% en 8 anys. Ha passat de 7.800 nous casos l'any 2016 a 10.700 el 2024. També s'ha creat un nou jutjat especialitzat, el 8è d'aquest tipus a les Illes. Els casos pendents de resoldre ha arribat als 2.800 i jutges i funcionaris esperen que aquest volum de feina creixi encara més arran de la reforma dels jutjats de violència contra la dona.
Els delictes sexuals, les mutilacions genitals i el tràfic d'éssers humans passen a la competència dels jutjats de violència contra la dona. Joaquín Andrés, jutge de violència contra la dona a Palma, explica que són casos complexos.
El problema és també el tipus de delitos que se nos atribuye. Cualquier agresión sexual no es una tramitación fácil, las declaraciones son siempre amplias, hay que investigar más allá de lo que diga la víctima, etcétera, etcétera, y por tanto no es una y luego los delitos de trata tampoco, desde luego, son una tramitación sencilla.
Pablo Rodríguez és el portaveu del CESIF Justícia a les Balears. Calcula que els casos d'aquests jutjats s'incrementaran entre un 15 i un 20%.
Partimos de una situación de base complicada desde el momento en que las propias estadísticas del Consejo nos dicen que los juzgados de violencia sobre la mujer de Baleares son los órganos con más carga de trabajo en esta materia de todo el Estado. Es decir, ya vamos muy justos como para que encima nos metan más competencias.
Hi ha reforços previts, però encara no se'n coneix la xifra exacta. Segons el sindicat CESIF, fan falta 4 jutges més i 40 funcionaris per als jutjats de violència contra la dona.
I que m'agrada d'assumptar. Doncs parlem del sector del camp, que apunta que la malla mallorquina té els dies comptats per la xilella i observa amb preocupació l'arribada d'una nova variant del bacteri que podria afectar greument a les oliveres, com ha passat a Itàlia. De moment, la subespècie de la xilella, anomenada pacua, es troba molt localitzada en un radi de 2 quilòmetres al municipi de Sencelles. La Conselleria d'Agricultura ha analitzat més de 2.000 mostres, de les quals 349 han estat positives.
Es desconeix el motiu pel qual l'escarabat que transmet aquesta nova subespècie de xilella no ha arribat més enllà de Sencelles, fet que ha permès de moment controlar-ne l'expansió. Xisco Drové és el biòleg i inspector de Sanitat Vegetal responsable de les inspeccions de xilella.
No es van perquè, ja en què. És curiós que en aquesta zona surten bastantes plantes, bastant de percentatge de plantes que els positius surten bastants, que tenen la pauca, però més enfora no sabem per què. Està només en aquesta zona molt concreta.
Després que ha arrasat amb els ametllers locals, els professionals del camp temen que passi una cosa semblant amb les oliveres i els ullastres. Rafael Coll, productor d'ametller a la zona de Reiguer, ha passat en 10 anys a recollir prop de 25 tones, a poc més d'una. Ha perdut el 95% dels arbres.
Com a voler mallorquí li queden 2 o 3 anys de vida. Molts, com aquell que diu, el que són les races mallorquines que coneixem, arribaran a desaparèixer. Abans, pràcticament ja han desaparegut.
Parla aquest pagès de l'ametller tradicional mallorquí, que és de secà i que s'ha substituït en part per altres variants de regadiu. Si bé el fruit que donin serà produït a les Illes, no serà igual ni molt manco que l'autèntica amb la mallorquina.
I la delegació de Salinera Espanyola a Eivissa avisa que ja ha perdut 11.000 tones de sal per les fortes plogudes, encara estan drenant aigua i tardaran gairebé un mes a tornar als nivells normals. Serà llavors quan podran començar a quantificar les pèrdues reals. I Ivonne Aranyó.
Des del passat 30 de setembre, les salines d'Eivissa han acumulat 429 litres per metre quadrat. Joan Ribas és el delegat de Salinera Espanyola a Eivissa.
La primera encara vàrem aguantar alguna mica, però llavors ja les darrers no s'ha pogut, vull dir, ha quedat tota la salina inundada. I varen perdre uns episodis sencers, són 11.000 tonelades de moment.
Encara estan rebent aigua que baixa de la zona de l'aeroport i de Sant Francesc.
Estan desigant des de dilluns. Encara ens queden una vintena de dies per poder arribar, diguem, en el nivell que necessitam. Una avaluació de les pèrdues no la podem fer encara fins que no passin tots aquests 20 dies i miram a veure els cristal·litzadors el gruixut de sal que li ha quedat a l'espaiol.
Quant a infraestructures, han perdut un parell de comportes.
No s'haiga desaigat i s'haiga secat també, doncs no sabrem el que són les motes, les parets, com han quedat. sí que ens va rompre com a dos o tres comportes grosses.
Fan una collita de sal a l'any des de principis de setembre fins a mitjan novembre. Esperaven recollir-ne unes 80.000 tones, de les quals 60.000 ja estaven compromeses. De moment n'han tret 21.000. I fins que els nivells no es normalitzin, no podran començar a fer-ne un balanç real de les pèrdues. De moment, diuen, encara aguanten.
I encara parlant d'aquestes plogudes, les institucions de les illes reconeixen que les infraestructures no estan preparades per assumir pluges tan voluminoses com les que ha fet aquest mes d'octubre. Segons la Conselleria del Cicle de l'Aigua, tots els ajuntaments de les illes han presentat projectes per finançar millores a les xarxes de gestió de l'aigua.
A les Balears, la xarxa per gestionar les aigües pluvials és totalment insuficient. Per aquest motiu, els ajuntaments treballen en diferents propostes, com explica Maria Miró, que és la vicedegana del Col·legi d'Enginyers d'Obres Públiques de les Illes Balears.
S'estan fent feina per... Quasi tots els ajuntaments estan fent feina per separar aquestes dues xarxes, les de sanejament per un costat i les de pluvials per les altres, però són projectes que encara s'estan desenvolupant.
Separar les canonades d'aigües fecals de les d'aigua de pluja és feina dels ajuntaments, una tasca que, diuen, no poden pagar, explica el conseller de la MAI del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, i Jaume Ferriol, president de la Federació d'Entitats Locals de les Balears.
Baratar tot això, totes aquestes grans infraestructures que afecten a tots els nostres municipis, són inversions molt importants i que, desgraciadament, pues, les prioritats dels ajuntaments, perquè hi ha hagut prioritats, no han estat invertir en aquesta qüestió.
La estructura fa 40-50 anys que estan fetes i ara, que mos estan arribant moltes subvencions per això, que hem de recordar que fins fa dos anys no mos havia arribat mai una subvenció per això, o que ara són els processos per això, per tant, començam els ajuntaments a separar. I ara sí que tots els ajuntaments començam a fer aquesta separació.
Enguany, el govern repartirà 57 milions entre els municipis per pagar obres relacionades amb el cicle de l'aigua.
I els sindicats ESTE i UGT, Comissions Obreres i el CESIF demanen al govern que reactivi el pacte de millores econòmiques i laborals per als més de 50.000 treballadors públics de la comunitat autònoma. És per això que han enviat un escrit a Funció Pública sol·licitant una reunió extraordinària de la Mesa d'Empleats Públics. Entre els punts que queden pendents és el cobrament de la carrera professional per als més de 5.200 treballadors del sector públic instrumental. Ens ho explica Carme Moreno.
El secretari general del sindicat ESTE, Miquel Gelabert, diu que han reclamat la reunió de la mesa perquè hi ha incertesa perquè el sector públic instrumental pugui percebre la carrera professional. S'ha de modificar la llei de pressupostos i, de moment, no hi ha un calendari per poder fer efectiu aquest cobrament.
És un escenari incert de si hi haurà pressupost de la comunitat autònoma pel 2026 i com pot afectar això en el contingut econòmic de l'acord, per tant, és més que necessari, tot això ja posarà damunt la taula i sabrem a què ens hem d'atendre de cara a l'execució d'aquest acord.
El secretari de la Federació dels Serveis Públics d'UGT, Miguel Ángel Romero, diu que els sindicats fins ara han guardat un silenci prudent pels canvis que hi ha hagut a la direcció de Funció Pública, però ara afirma toca negociar.
Todo lo que tenemos por delante en cumplimiento de ese acuerdo y otras cuestiones, queda ley de función pública, queda un montón de cosas, y nosotros siempre somos pro un sindicato de concertación, queremos hacerlo desde el diálogo. Vamos a ver cómo reacciona el gobierno tras esa petición que le hemos hecho.
Els sindicats reclamen l'elaboració d'un calendari entre les millores que s'han pactat amb el govern i l'increment del complement de residència a partir de l'any 2026 i l'execució de la sentència per recuperar les retallades del 2,9% salarial dels anys 2020 i 2021 que va aplicar el govern de Francina Armengol.
I encara en matèria laboral, avui el Ministeri d'Inclusió es torna a reunir amb la patronal, els sindicats i les associacions d'autònoms per fixar les noves quotes dels treballadors per compte propi.
La proposta feta per la Seguretat Social a partir del 2026 ha generat tota classe de crítiques. El col·lectiu demana més protecció social i accés a permisos com el de la lactància o el del subsidi per a majors de 52 anys.
D'aquí uns segons arribarem a les 8:25. Moment ara pels esports.
Informatiu Matí. Esports.
Encetem la informació esportiva, Magda, parlant de la victòria a Sevilla que permet al Reial Mallorca sortir del descens.
Sí, perquè el Mallorca té 8 punts i és 15 a la classificació després dels resultats d'aquest cap de setmana. La victòria de dissabte al Sánchez-Pizjuán per un gol a 3 ha donat forces a l'equip d'Arrasate, que deixa enrere les posicions de descens i que demà començarà a preparar el pròxim partit de Lliga. Avui la plantilla té descans. Diumenge que ve, el Llevant visita Son Moix, empatat a punts, també en té 8 amb el Reial Mallorca, tot dos amb els mateixos números, dues victòries, dos empats i cinc derrotes. La darrera derrota dels granotes, la d'ahir vespre a casa contra el Rayo per 0-3, també jugats ahir, empat a 0 entre Elx i l'Athletic Club, empat a 1 entre Celta i Real Societat i victòria per 0-1 del Real Madrid a Getafe. Els blancs són líders amb 2 punts més que el Barça. Avui es tancarà aquesta jornada 9 a les 9 del vespre amb el partit entre l'Alavés i el València. I el Balears encadena el tercer partit sense guanyar. Les de Miqui Mayans varen perdre per 1-0 al camp de l'Espanyol B, un gol que va marcar Ainhoa al minut 34. Les blanquiblaves són 8enes amb 10 punts. I a la primera federació masculina, l'UD Eivissa va sumar ahir 3 punts d'or al camp del Reial Múrcia amb una victòria per 0-2. Els pitiusos havien quedat amb 10 futbolistes per l'expulsió de Del Pozo els primers minuts de la primera part, però van aconseguir la victòria amb gols de Federico des del punt de penal i d'Unai Medina, que va sentenciar a la segona part. Esta es la valoración del tenis de la UD, Paco Gémez.
Estamos empezando a acostumbrarnos a que nos pasen siempre cosas malas en los partidos y eso yo creo que tenemos que arreglarlo. El resultado no nos puede cegar de algún error que hemos cometido, pero tremendamente contento porque creo que el equipo ya se merecía una alegría de estas y bueno, espero que nos ponga en el camino otra vez de poder volver a ganar de seguido y de ir sumando puntos y de escalando posiciones en la tabla.
Malgrat la victòria, continuen els dubtes sobre la continuïtat de Paco Gémez a la banqueta. Fonts properes al club apunten a que a les pròximes hores es prendrà una decisió de mantenir o de canviar d'entrenador. I la 7ª jornada del grup 3er de la segona federació deixa l'empat de l'Atlètic Balears, que va salvar un punt in extremis, va empatar a 1 contra l'Alcoyà amb gol al 93. És el tècnic Luis Blanco.
Felicitar a l'equip, sobretot per la segona part, donde hem ganat todas las situaciones individuales, pese a estar expuestos. O sea que, bueno, nos ha faltado pues lo mismo que nos faltó la semana pasada, el acierto. Puntito al final es positivo también, sumas y a seguir.
El Poblense manté la bona ratxa de resultats. Ahir victòria per 3-2 al Castelló B amb doblet d'Andrés García i un gol de Penyafort. És Òscar Troya, l'entrenador del conjunt Poble.
Son partidos así todos los que hacen ellos y no podía ser menos hoy. Entonces, contento y orgulloso de haber conseguido el objetivo de los 3 puntos.
L'ESA d'Eivissa van quedar a la tercera derrota consecutiva, va perdre per 1-2 contra el València Mestalla i es troba en descens. En descens també s'hi troba el Porreres, que va perdre 0-1 contra el Barbastro, i ahir també va perdre l'Andratx 1-0 a la seva visita al camp del Girona B. I l'Illes Balears Palma Futsal torna avui dilluns a Sant Moix per enfrontar-se al Noia Portus Apòstoli. A partir de les 7:30 del capvespre, aquesta és la valoració en la prèvia del partit de l'entrenador Antonio Vadillo.
Nos va a tocar sufrir, nos va a tocar correr, nos va a tocar hacer un gran partido. Ellos vienen con una muy buena dinámica, con 3 partidos seguidos con victoria. Es un equipo que su cuerpo técnico, sobre todo su entrenador David Palmas, trabaja muy bien este tipo de partidos y los condiciona mucho y nos van a obligar a hacerlo bastante bien por parte nuestra.
Pel partit d'avui, Vadillo no podrà comptar amb Manuel Piqueras i Luan Müller, el porter, es dubta després de patir ahir una lesió a l'entrenament. Aquest partit d'avui el podreu seguir a partir de les 7:30 per IB3 Ràdio. I en bàsquet, l'Azul Marino continua intractable al capdavant i líder de la Lliga Challenge, quarta victòria, la més còmoda fins ara, per 88-46 contra el Paterna. I a primera fet, victòria també a Son Moix del Figui Palma per 88-83 al Caja Rural Zamora. I Paquita Ruiz ha tancat el Mundial de Motociclisme en la 7ª posició. A Jerez, la mallorquina ha fregat el podi amb una gran quarta plaça, però no li ha bastat per pujar a la classificació general.
Divertida, lluitada i de veres he disfrutat perquè al final sé que puc estar allà i que al final pues, no dono temps a posar-se molt a punt de totes les carreres i no poden demostrar tot el potencial, així que contenta, he acabat bueno, millor resultat meu, supercontenta, només puc donar-se gràcies a tota la gent, tots els patrocinadors i tota la gent que m'apoya dia a dia, perquè de veres que això és el que em dona les forces per seguir i poder lluitar, i l'any que ve ojalà puguem estar aquí lluitant per les primeres posicions.
La campiona d'aquest mundial està Maria Herrera, i a MotoGP Joan Mir no va poder acabar el Gran Premi d'Austràlia. El pilot d'Honda va caure quan era 12 i va abandonar la cursa. Raúl Fernández va ser qui va aconseguir el triomf, i a Moto2 Izan Guevara es va quedar sense puntuar per només 3 dècimes. El mallorquí va ser 16. La victòria va ser pel pilot australià Senna a UCI en gimnàstica. Nicolau Mira queda fora de la final de paral·leles del Mundial de Jakarta. El mallorquí del club Chelsea ha tingut un error a la prova de classificació que no li ha permès lluitar per les medalles.
Gràcies, Magda. Són les 8:30.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dilluns. Els sindicats UGT i Comissions Obreres fan balanç de la temporada turística i denuncien un increment d'acomiadaments no oficials durant aquest període a l'hostaleria.
Asseguren que s'interromp el contracte dies abans que finalitzi el temps de prova i després que el treballador hagi fet feina els mesos de més càrrega, mentre que els empresaris ho neguen.
I avui l'aeroport de Palma opera en normalitat després que la presència d'un dron va obligar a suspendre ahir a les 7 del capvespre i durant 35 minuts el trànsit aeri.
Es varen haver de desviar 8 vols que havien d'aterrar a Palma. També hi va haver retards en les operacions que estaven previstes en aquell moment.
I també avui destacam una cita al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ja és a Algèria, on s'ha de reunir amb el seu homòleg.
Parlaran sobre els fluxos de migració irregular. La ruta migratòria des d'Algèria s'ha incrementat un 87% respecte de l'any passat i bona part d'aquestes barques arriben a les Balears.
I a les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Mallorca, ajuntaments d'arreu de la part forana inicien els tràmits perquè comencin a funcionar entitats privades de certificació urbanística. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia, sí, perquè en el car de Manacor i de Llucmajor els retards poden arribar fins al 3 anys d'espera. Aquestes empreses sostenen els ajuntaments llevaran feina als consistoris per fer accelerar aquestes tramitacions. I entre el motiu del retard, segons la Felip, hi ha l'acumulació d'entrada de sol·licitud d'obra nova, però també de regularització d'obres existents en rústic i que els propietaris demanen regularitzar-les emparant-se al decret de simplificació administrativa.
I a Menorca, el ple del Consell debat avui matí la reprovació de l'exconseller socialista Marc Pons per les deficiències en les obres del port de Fornells. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La proposta del Grup Popular té per objectiu, asseguren, deixar constància de la mala gestió i de la manca de transparència amb què es va dur a terme aquest projecte, que va suposar, recordem, una inversió de 8 milions. L'auditoria feta recentment evidencia, sostenen els populars, que el projecte de reforma del port de Fornells estava mal dissenyat i executat amb defectes greus. El PSOE, per la seva banda, s'exculpa argumentant que l'actual conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, va recepcionar les obres, la qual cosa, diuen, implica donar-hi el vistiplau.
I les agències de viatge de les Pitiüses a través de la PIMEF denuncien l'encariment dels preus dels bitllets interilles per als residents. La petita i mitjana empresa diu que les pujades de preus els està afectant el negoci. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. PIMEF parla d'una davallada de les agències de viatge d'un 15% respecte a l'any passat. Ho atribueixen a una pujada de preus dels bitllets tant a nivell interilles com a altres destinacions. Un bitllet d'Eivissa, diuen, a Mallorca ha pujat de 70 a 115 euros. El darrer any denuncien que en el cas dels bitllets interilles, les aerolínies s'enriqueixen a costa del descompte de resident i demanen al govern de les Illes que intercedeixi.
I avui, el dia en què fa imbalanç laboral i turístic de la darrera part de la temporada, volen parlar també de les empreses d'activitats turístiques. Per això saludem el president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques de Bactur, Rafael Duran, bon dia.
Hola, bon dia.
A l'estiu vàrem fer un balanç del primer semestre de l'any. Asseguràveu que hi havia hagut un descens d'entre el 12 i el 15% en visites als espais que gestionau. S'ha mantingut també durant la temporada alta.
Bueno, la veritat és que hem tingut una temporada un poc irregular i, com diuen, bueno, doncs va per barris, no? En aquest cas, va per illes. En el cas de Mallorca hi ha hagut una lleugera recuperació. Hem de tenir en compte que el darrer semestre d'enguany va coincidir amb una forta onada de calor el mes de juny, que també va durar fins a quasi mitjans del mes de juliol. Però també és cert que en aquesta segona temporada, no?, han tingut molt de dies de mal temps que evidentment ens han ajudat a recuperar part d'aquesta part venuda. En el cas de Mallorca, jo xerraria d'una temporada no com la del 2024, que va ser una temporada de rècord, però sí una bona temporada, i en el cas de Menorca sí que hi ha hagut una lleugera davallada en referència a l'any 2024.
Parlava del temps, no? D'aquesta calor que va fer el mes de juny com una de les, com una de les causes per les quals hi ha hagut aquest descens en alguns punts de les illes, però quines altres causes o per què penseu que hi ha hagut aquest descens que afecta les vostres empreses?
Bueno, la veritat és que n'hem xerrat ja, jo crec que durant tota aquesta temporada i totes les associacions que tenim que veure amb aquesta oferta complementària, hi ha hagut bàsicament un augment en el que són els bitllets, el que és el transport aeri a les nostres illes. Evidentment també hi ha hagut una pujada a l'allotjament, i això el que ha fet és que el turista hagi tingut menys capacitat econòmica per poder disfrutar de les seves vacances, i això el que ha fet és, per una banda, o ha reduït el número de dies d'estada, i evidentment reduint el número de dies d'estada dona menys possibilitats per poder fer activitats a cada una de les nostres illes, o en la reducció econòmica han mantingut els dies però no han tingut la capacitat econòmica per poder accedir a un dels nostres establiments.
Senyor Duran, durant aquest informatiu hem dit que hi ha zones de Mallorca que encara a hores d'ara tenen una ocupació del 80%, com per exemple són zones com Sóller. Com s'està comportant aquest mes d'octubre per a les vostres empreses?
Bueno, la veritat és que tant el mes de setembre com octubre són habitualment mesos bons per a les nostres activitats. És a dir, hem de pensar que nosaltres competim contra el sol i la platja, que és un recurs gratuït, no? Que evidentment és un dels motius pels quals, o un dels grans motius pels quals els turistes visiten les nostres illes. I és cert que tant el mes d'abril com maig, com principi de juny, i els mesos de setembre i octubre són bons mesos per a les nostres activitats. Canvia el tipus de turista, hi ha un turista que té més interès en tenir experiències, en poder visitar espais culturals, patrimonials, espais d'oci, i la veritat és que ara per ara aquest mes d'octubre s'està comportant molt bé.
Noteu vosaltres, per tant, aquest allargament de la temporada turística any rere any?
Bueno, nosaltres sempre hem dit que nosaltres com a associació i quasi el 70-80% dels nostres associats som com uns agents desestacionalitzadors, perquè la majoria de nosaltres no tancam durant l'any, i si tancam, a lo millor poden tancar 15 dies o un mes com a molt, no? Evidentment, això que permet, bueno, pues que la gent quan visita les nostres illes hi hagi qualque cosa que fer, perquè no hi ha res més trist que anar a la platja de Palma i que no tingui res que fer, no? I que hi hagi turistes, que hi hagi hotels oberts, però que no tingui cap tipus d'activitat per por a fer, o cap tipus de lloc allà on se pugui visitar. En el cas nostre, bueno, pues la veritat és que les empreses fan un esforç molt important per allargar la temporada, per intentar arribar fins en el pont de desembre, inclús arribar a Nadal, i n'hi ha d'altres que no tanquen en tot l'any, i evidentment això, pues, bueno, jo crec que ajuda en aquesta desestacionalització que tots demanam.
Les línies aèries han anunciat una reducció en la previsió de seients per aquesta temporada d'hivern. Com vos pot afectar això?
Bueno, la veritat és que quant menys gent i menys possibilitat de viatjar tinguin els turistes, bàsicament europeus, evidentment tots en sortirem perjudicats. Jo per això crec que s'ha de fer una reflexió el que és AENA amb aquestes taxes que aplica en els viatgers, a les aerolínies en aquest cas, perquè facin un pensament, no? És a dir, nosaltres tenim la indústria turística a ser més important de les nostres illes, i evidentment tot el que sigui reduir el nombre de seients de gent que visita les nostres illes, doncs evidentment serà un perjudici per tots.
I doncs bé, avui hem volgut fer balanç turístic també laboral amb els sindicats de la darrera part de la temporada turística, també del que ha donat de si aquesta temporada turística que ara acaba. Ho hem fet ara mateix en directe amb el president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, amb Abactur, amb Rafa Duran. Gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Informatiu Matí en directe.
Moltes gràcies a vosaltres.
I hem arribat a les 8:39. Fem ara una pausa.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IV3 Ràdio.
I moment ara per repassar altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Israel ha reprès l'alto el foc després d'haver atacat la Franja de Gaza durant aquest diumenge i haver matat 36 persones.
Així ho confirmava el president dels Estats Units, Donald Trump, després que un periodista li ho demanés a bord de l'Air Force One. Is the ceasefire still in place? Hamas insisteix que ells respecten l'alto el foc i assenyalen Israel d'haver lo incomplit des del primer dia. Això mentre que el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, assegura que la milícia islàmica aprendrà per les males que el seu país, que Israel està decidit a protegir els seus soldats i ha ordenat a les forces militars actuar amb contundència contra els objectius terroristes. Mentrestant, i com a represàlia pels bombardejos, han suspès l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza fins a nova ordre.
I enmig de l'encreuament de retrets i després d'un cap de setmana de tensió a la Franja, una delegació de líders del moviment islàmic s'ha traslladat fins al Caire per fer un seguiment de l'acord amb mediadors i amb forces palestines.
També el vicepresident dels Estats Units ha obert la porta a viatjar al Pròxim Orient per supervisar aquesta implementació de l'acord. I avui, per altra banda, els ministres d'Afers Exteriors de la Unió Europea abordaran en un consell a Luxemburg la situació a Gaza.
I pel que fa a la guerra ucraïna, el president d'aquest país, Volodymyr Zelensky, diu que està disposat a reunir-se a Budapest amb el seu homòleg dels Estats Units, Donald Trump, i el president rus, Vladimir Putin.
Considera que si volen una pau justa i duradora necessiten la implicació de les dues parts. L'Ucraïna també ha comparat Putin amb Hamas, de qui diu que són semblants, però apunta que el líder del Kremlin és més fort.
I a Bolívia, Rodrigo Paz ha guanyat la segona volta de les eleccions presidencials en quasi el 55% dels vots, davant del 45% obtingut per l'expresident conservador Jorge Tuto Quiroga.
Després de conèixer els resultats, Paz, que és el líder del Partit Demòcrata Cristià, ha agraït el suport a la ciutadania. També ha promès obrir el país al món i ha estès la mà a aquells que estimin la terra.
Dia des de la victòria extendemos la mano para governar con todos los hombres y mujeres que quieran a la patria. Este no es un problema ideológico porque hemos y sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer.
Jorge Tuto Quiroga, de la seva banda, ha felicitat el nou president de Bolívia.
He llamado a Rodrigo Paz Pereira. Le deseo mis felicitaciones. El momento es... Sí. No, por favor, yo entiendo el dolor que nos embarga. Créanme que si tuviésemos una evidencia sistémica, la pondríamos sobre la mesa.
Ha reconegut així el resultat d'aquestes eleccions. Ha explicat que tenen algunes denúncies anecdòtiques en relació al procés dels comicis, però afirma que Bolívia ara no està per causar-li més dificultats. D'aquesta manera s'inicia un canvi d'etapa després de 20 anys de govern d'esquerres.
I a França, el president Emmanuel Macron ha rebutjat el robatori de les joies de l'etapa de Napoleó i la seva dona Josefina aquest diumenge al Museu del Louvre. Considera que és un atac al patrimoni i afirma que les recuperaran.
De moment se sap que quatre lladres varen entrar ahir de matí a les instal·lacions quan estaven obertes i amb l'ajust d'un muntacàrregues varen entrar per un balcó a la sala Apollo. Varen amenaçar els vigilants amb una màquina de disc, varen rompre les vidrieres d'entrada i les vitrines que contenien el botí. En un principi havien agafat 9 joies, però en varen perdre una pel camí. Es tracta de la corona de diamants de l'emperadriu Eugènia, que és l'esposa, o que va ser l'esposa de Napoleó III. Els responsables del robatori migratori varen efectuar l'operació en tot just 7 minuts abans de fugir del lloc amb motocicletes. El museu va ser desallotjat i tancat al públic tot el diumenge per facilitar les tasques dels investigadors.
I el govern espanyol proposarà avui al Consell Europeu que s'acabi amb el canvi d'hora estacional, ho ha anunciat avui a primera hora el president de l'executiu central, Pedro Sánchez, qui assegura que es canviï l'hora cada octubre i cada març no té sentit perquè gairebé no ajuda a estalviar energia i que fins i tot té un impacte negatiu en la salut i en la vida de la gent.
En un vídeo publicat a la xarxa social X, Sánchez ha destacat fa només uns minuts que a les enquestes la majoria dels espanyols es mostra partidari de deixar de diferenciar entre l'horari d'estiu i el d'hivern.
De manera majoritària estan en contra de canviar el horario. Además, la ciencia nos dice que ya no supone un ahorro energético. Y lo que sí nos dice la ciencia es que trastoca los ritmos biológicos dos veces al año. Este es un debate que viene de lejos, porque el Parlamento Europeo votó hace 6 años acabar con el cambio horario. Así que hoy el gobierno de España va a defender en el Consejo Europeo el que hagamos valer ese voto mayoritario.
8:45.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Bon dia. Ajuntament de Reus de la Part Forana de Mallorca inicien els tràmits perquè comencin a funcionar entitats privades de certificació urbanística. Sostenen els ajuntaments que aquesta serà una eina per reduir el retard en les tramitacions. Tramitacions, volien dir, acumulades en part per les peticions de construccions en sòl rústic emparant-se en el decret de simplificació administrativa. Tot d'una, vos ampliarem aquesta informació, però abans allò que volen fer és connectar amb la Direcció General de Trànsit per saber com se circula arreu de la xarxa viària de Mallorca. Laura Moro, bon dia.
Muy buenos días. Pues a estas horas solo destacar retención en la autopista de Inca, en lo que es la llegada a Palma, desde la altura del Pont d'Inca hasta lo que es el enlace con la vía de cintura. De allí en la vía de cintura encontramos retención, como cada mañana en sentido András, desde la altura del Estadio Balear hasta la altura de la salida de la carretera de Sóller. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Aquesta és la situació de la xarxa viària de Mallorca. 8:46, Ivan López és el control tècnic. Nosaltres fem ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
I fa una estona que ho han dit, municipis com Manacor i també Llucmajor acumulen retards en la resolució d'autorització d'obra que poden arribar fins al 3 anys d'espera. És per aquest motiu que entre els ajuntaments hi ha tant d'interès perquè comencin ja a funcionar les entitats privades de certificació urbanística. Aquestes empreses, sostenen els ajuntaments, llevaran feina als consistoris per accelerar les tramitacions. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Manacor ha estat el pioner en adaptar-se a aquesta iniciativa del govern per agilitzar la feina als despatxos d'urbanisme amb l'ajuda de professionals privats. Això sí, han deixat fora de les competències de les empreses externes les concessions d'autoritzacions de primera ocupació o final d'obra, que explica la regidora manacorina delegada d'Urbanisme, Núria Hinojosa, no tenen tanmateix problema de llista d'espera.
Els empreses de feina en les diferents EPCUs que s'han posat en contacte amb nosaltres i ens hi hem oferit una guia per facilitar la relació que haguem de tenir amb l'Ajuntament de Manacor. De fet, ja han començat a rebre certificats urbanístics per part de les EPCUs i, per tant, han de conviure de la millor manera perquè els promotors que vulguin optar per aquesta via també tinguin aquesta seguretat jurídica.
Manacor i Llucmajor han anunciat, a més, noves contractacions de personal per donar una major empenta als tràmits urbanístics, entre d'altres millores com la digitalització de procediments i sistemes. A Palma també es treballa per treure una ordenança reguladora sobre l'entrada en joc de les empreses privades de certificació.
I en obre mans al Departament d'Urbanisme, més les que facin feina des de fora amb empreses privades de certificació, constructors i promoció esperen ara una millora del temps d'espera de permisos d'obres. Sandra Berger és la directora de l'Associació de Constructors.
Jo vull tenir esperança de que sí, de que algo aminorarà. El que passa que també ha d'haver aquesta voluntat per part dels ajuntaments i dels funcionaris dels serveis urbanístics de que quan entri un expedient amb unes certificacions ja donades de que s'ha comprovat, que no ho posin de dins la cor de tots els altres expedients, que evidentment ha d'anar per un tràmit molt més àgil, perquè si no, no tindrà cap sentit haver passat per aquesta entitat.
El president de la FELIP i Balla de Maria de la Salut, Jaume Ferriol, parla d'una entrada d'expedients a urbanisme com no havia vist mai. Parla tant d'obra nova com de regularització d'obra existent en sòl rústic per mort del decret de simplificació administrativa.
Tant a Maria de la Salut com en els pobles amb qui tenim més relació, veiem que està creixent una realitat la feina que tenen el servei d'urbanisme. I aquesta feina, més que res, està concentrada en habitatges de zero, és a dir, completament nous, o reformes integrals d'habitatges, cosa que no veiem en darrers anys.
Els constructors, per part seva, diuen que no han detectat una forta crescuda d'expedients per obra nova, si, en canvi, els de legalització de construccions en sòl rústic.
I per la mare d'una altra qüestió, perquè l'àrea d'autocaravanes de Son Serra de Marina, dins el municipi de Santa Margalida i única de Mallorca, ha clos la seva primera temporada. Recordem que aquesta àrea es va inaugurar a començament d'aquest estiu i ho ha fet. Aquesta temporada ha tancat en 450 estades d'aquest tipus de vehicles. De mitjana, els usuaris ja han estat una nit i mitja i la majoria d'aquests usuaris han estat residents a les Illes Balears.
Un 5% han estat residents a altres territoris de l'Estat i la resta, un 25%, visitants estrangers, la majoria alemanys i la resta francesos. L'Ajuntament de Santa Margalida es mostra satisfet perquè aquesta experiència demostra, diu, la necessitat i utilitat d'aquests espais per a caravanes. Aquests resultats es consideren excel·lents per una instal·lació recentment inaugurada, indiquen una consolidació progressiva del projecte. Aina Rodríguez, regidora de l'Ajuntament de Santa Margalida, recorda que les estadístiques a nivells supraautonòmics indiquen que d'octubre a maig la tendència és l'augment de visitants de fora, cosa que ajuda a desestacionalitzar i consolidar l'aposta.
70% és un turisme nacional que se concentra més en el turisme d'aquí, de les illes, i un 30% o un 30% internacional. També destaca més el turisme francès i alemany. El que passa és que les estadístiques a nivell d'Espanya diuen que, per exemple, dels mesos d'octubre a maig destaca més aquest turista internacional que nacional.
L'informe conclou que l'àrea ja compleix l'objectiu de dinamitzar el turisme a Son Serra i proposa com a línia de futur la creació d'una xarxa d'àrees d'autocaravanes que potenciï el valor global de les Illes Balears com a destinació sostenible, segura i atractiva per al turisme itinerant durant tot l'any. Un extrem que els caravanistes demostren que des de fa molt de temps és el president de l'Associació Balear, Javi Fuster.
Los ayuntamientos tomen la misma iniciativa, es cierto que hay algunos, depende del partido político, tienen la voluntad, y otros simplemente no es una cosa que les llame.
Precisament els caravanistes que han visitat la zona i amb qui ha pogut parlar IB3 Ràdio tenen una molt bona opinió d'aquest nou espai.
Hi ha molt de civisme, la gent se comporta molt bé, no fa renou, i jo sí que també demanaria que hi hagués més llocs.
M'agrada molt perquè hi ha aquí unes muntanyes superguais, hi ha un parc i un poliesportiu aquí de vora, encara que ja no hi volen anar.
Vivim amb el sol, amb la mar, perquè som mallorquins i som del Mediterrani i estem encantats de poder estar a la natura i estar amb més gent.
És un espai on lo podamos tenir tot, no estar per allà aparcant en qualsevol lloc i, per supuesto, no molestar a nadie.
i parlam ara del balanç de persones que han passat per l'edició de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil, la FIET de Vilafranca. És aquest un balanç que fa l'organització de l'edició d'enguany. 16.000 persones han arribat a passar per aquell lloc i ha estat això entre dijous i diumenge, perquè recordem que la FIET va acabar ahir vespre mateix.
S'han fet un centenar de funcions de 48 espectacles diferents. A la FIET s'han fet 5 estrenes absolutes, 27 estrenes a Balears i 3 espectacles de companyies internacionals. De l'edició d'enguany destaca l'activitat L'Escola s'acosta a la Fira, amb funcions escolars, les quals han participat una vintena de centres i 2.500 alumnes.
I doncs ja serà l'any que ve aquelles persones que hi vulguin anar, que hi vulguin assistir, que hauran d'esperar a la propera edició, perquè la FIET de Vilafranca de Bon Any va acabar aquest diumenge. Amb aquesta informació haurem arribat a les 8:55 minuts del dematí. Continua ara l'informatiu matí.
I manquen 5 minuts per arribar a les 9. Moment ara per la cultura. You can make 'em laugh, you can make 'em cry, anything, anything can go. I comencem parlant de l'Evolution Mallorca International Film Festival, que arrenca demà al Palau de Congressos de Palma, consolidant-se com una de les cites cinematogràfiques més internacionals de les illes. La gala inaugural amb Estora Vermella i en còctel de benvinguda servirà per lliurar alguns dels guardons més esperats del certamen. L'actor Steve Buscemi rebrà l'Evolution Icon Award per la seva trajectòria camaleònica.
I el reconegut director de fotografia Fedon Papamichael serà distingit amb el cinematògraf Icon Award i l'actriu Ingrid García Johnson, que visita Palma per primera vegada com a convidada d'honor, serà reconeguda amb el New Talent Award. La vetlada culminarà amb la projecció de Los Domingos, la nova pel·lícula de Lauda Ruiz de Azúa, que just acaba de guanyar la Concha d'Or a Sant Sebastià. Un altíssim nivell que encara sorprèn, i això que són moltes edicions a l'esquena a l'organitzadora Sandra Lipski.
Luego también es un lujo poder contar con el director español Julio Medem, que estará en la clausura el 29, que le vamos a dar el Evolution Vision Award, y claro, también siempre damos mucho peso al talento nuevo, y vamos a tener a Ingrid García Johnson, la actriz española, y bueno, estamos muy contentos de tener a ella, porque ella es pues una actriz, una de las mejores de su generación, y vemos una carrera muy, muy grande y muy internacional para ella.
Així, del 21 al 29 d'octubre, Palma es convertirà en un autèntic escenari de trobada per a cineastes, públic i indústria, amb més de 130 pel·lícules de 30 països. El festival continua apostant pel talent local amb la secció Made in Balears, que enguany presenta fins a 47 produccions illenques i manté una notable presència femenina a la competició de llargmetratges, on 5 dels 9 títols estan dirigits per dones.
I ara és el moment de fer-vos un seguit de propostes amb la nostra agenda cultural de cada dilluns, que avui arriba molt a Alemanya.
Sí, perquè és octubre i, per tant, Oktoberfest. Vos en destacam un per divendres, la de Ciutadella. L'activitat inclou cinema i sopar, una edició molt especial a l'aire lliure a la plaça dels cinemes Moix Negre. Una vetlada oberta a tothom, on el cinema, la gastronomia bavaresa i la música s'uneixen en un ambient festiu i cultural. Vos en destacam una de ràpida, perquè hi ha moltes recomanacions pel cap de setmana, perquè passa tot. Anem amb la primera, un retorn que molts, sobretot els més vells, recordaran.
Soy un puto guiri, perdido en la playa, solo tengo una...
Sí, són ells, els Rock and Press, que el 2006 ja eren turismofòbics, quan encara no s'havia ni inventat aquest terme. I és que fa 20 anys que el grup va treure al carrer una proposta entre el punk i el circ. El concert de tornada ha acabat sent una festa plena d'amics i un concert que començarà dissabte a les 4 i mitja de l'hora baixa i acabarà a les 11 com a mínim, perquè amb el gremi dels periodistes mai se sap. Si me voy al Congo a tocar los bongos, a lo mejor que va mejor. I encara dia 25 teniu una altra proposta que és encara més metalera, el Líder Fest, a partir de les 5 al quarter general Luque Dinca, Peleón, Tot de Queda, Berlitz, Unicornium, entre molts d'altres, música i molt més, i totalment de franc. I encara per dissabte, que tot i ser octubre és molt actiu, hi haurà aquests altres. Ser feliç ja no importa, no està de moda. No havien de tornar més perquè estan de retirada, però es va posar a tir una data al lloc on s'han acomiadat de les illes gent com Charango, la Gran Orquestra Republicana, Zoo i altres, i d'això que després de Felanitx tornen Oques Grasses, que els sentim ara de fons, serà dia 25, i ho faran a les 6, obrint les portes i sonaran els Bonaventura mitja hora més tard, i a les 7, Blue Nana. I són ara les 9. Resumim els temes més destacats d'aquest dilluns. Els sindicats UGT i Comissions Obreres fan balanç de la temporada turística i denuncien un increment d'acomiadaments no oficials durant aquest període a l'hostaleria.
Asseguren que s'interromp el contracte dies abans que finalitzi el temps de prova i després que el treballador hagi fet feina els mesos de més càrrega, mentre que els empresaris ho neguen. Són Carmen Maria Carmona, de Comissions Obreres, i César Amable, de la patronal Pimem Restauració.
Los utilitza julio, agosto, los meses más fuertes, y antes, justo un día antes de que termine el periodo de prueba, le dicen, periodo de prueba no superado, y ahí sin que tienen indemnización.
Que no tenemos constancia de se estén echando por parte de las empresas, que estén echando más de lo normal de no superar el periodo de prueba.
Tot i aquest fet, els sindicats fan un balanç positiu d'una temporada en què ha entrat en vigor el nou conveni d'hostaleria.
I el president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques